Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. A la plataforma Twitch, quan algú fa directes des del carrer i sense teatre, si sense teatrets, li diuen que fa IRL. Serien les sigles de l'anglès In Real Life. Jo adapto aquest concepte a la ràdio. A mi m'agrada la ràdio real. La ràdio a la vida real. I dic això perquè avui en farem de veritat. És el dia del piano al carrer. Ho fem cada any en motiu del concurs internacional Maria Canals. El pop-up és un dia que sempre ens l'hem agafat seriosament. Aquí fora he intentat aprendre a tocar el piano una setmana amb un tutorial. Hem estrenat un musical amb Manu Guix i Ivan Lavanda. Hem convocat masses amb l'actuació del Fred García i Amaya, amb aquella cançó d'Eurovisió mítica. Hem endevinat politons de mòbil a piano amb Oriol López Calle i fins i tot vam reproduir el viral del piano al carrer de París amb la samarreta del Barça amb el seu propi autor, el Gerard Pla. Què farem avui? Doncs bé, la tecnologia avança i ara es fan discos amb plugins. Les màquines toquen el piano per nosaltres. Què és un plugin? Sona igual que un piano orgànic? Hem convocat un teclista sonòleg. Farem una mica la comparativa. Però abans, ja que fem ràdio real, us vull explicar una intimitat del pop-up. Cada dia m'acompanya una veu, la de l'Enric. És una veu feta a través d'una màquina. Posem un text i ens el llegeix amb una veu, amb un català perfecte. Bé, la genera una plataforma que es diu Azure, que és de Microsoft. Com sabeu, la generació de veus naturals està avançant moltíssim. Des d'avui, però, Microsoft fa un pas endavant amb la plataforma i ofereix veu personalitzada de tot tipus i ha tancat la plataforma. Ja no és lliure. Ofereixen veus fetes amb intel·ligència artificial per mantenir una conversa a temps real. Microsoft està incorporant la tecnologia del xat GPT i això va molt, molt ràpid. Va tan ràpid que ja demanen que s'ha de pagar, o sigui, ja no hi haurà veu lliures. Per tant, ens trobem en aquesta tessitura. Aviat, però, tindrem novetats de noves veus aquí al pop-up. Va, anem per feina.
A la vida hi arribem de manera inesperada. Un bon dia despertem sense mapes ni timó. És un cop de sort o és la sort d'un cop? Un enigma estrany sense solució. I perduts en un desert caminem buscant petjades, tot cercant un rum incert que ens apropi a l'horitzó. Cada pas que fem ha de ser un pas ferm, que el rellotge perd sense compassió. Oh, 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 oh. El temps es munt com...
És el nostre temps, aquest és el títol de la cançó. El nostre convidat d'avui és el teclista del grup Obeses. La banda liderada per Arnau Tordera té influències molt diverses que van de l'òpera a la sardana passant pel rock dur. En aquesta cançó del disc Fills de les Estrelles, el protagonista és el teclat de l'Arnau Bordó. Arnau Bordó, hola, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Ets d'Obeses, però tu no acostumes a fer entrevistes.
No, no, no.
Ja fa estona que estàs patint una mica.
Sí, no m'agrada gaire, no.
És que avui és el dia del piano, és el teu dia. O sigui, sí, bé, hauràs de parlar una mica, però el que volem és sentir-te i fer una mica una classe. Avui a Catalunya Ràdio celebrem el dia del piano al carrer arran de la celebració de la 68a edició del concurs internacional de música Maria Canals, que comença diumenge. Bé, el teclat que hem sentit el toques tu.
Sí, exactament.
Però sempre que sentim un teclat, un piano, hi ha realment un piano?
No sempre. Depèn de molts factors. En aquest cas, per exemple, no vam gravar nosaltres un piano, però a través del plugin sí que era un piano real.
Fet per vosaltres o fet per una altra empresa?
Fet per una altra empresa.
Ah, aquest és el tema. No sé si es poden fer plugins d'un mateix. N'heu arribat a fer, vosaltres?
No n'he arribat a fer, però sí que es pot fer. Es pot samplejar uns sons que a tu t'agradin i després tenir-ho com a plugin per poder-ho tocar en qualsevol moment amb qualsevol teclat, per dir alguna cosa.
Potser normalment això es fa amb sons que no són instruments, no? Potser més aviat amb samplers? O també es fa instruments.
Es pot fer amb totes. Amb instruments, per exemple, tots els pianos que jo faig servir són pianos reals samplejats per empreses que es dediquen a això. Samplegen un piano real, el graven, i després tu el tens per poder-lo tocar tu en qualsevol lloc amb el teclat, sense haver d'anar amb un piano de veritat pels llocs.
Avui, al Pop-Up, que parlem de tecnologia, del món digital, volem parlar d'això, dels plugins, no? Concretament, no sé si li hem de dir instruments virtuals. He trobat que, per exemple, hi havia la paraula que en lloc de plugin li podíem dir en català connector, perquè és una mena d'extensió que fa millor un altre programa, o com li podíem dir?
Sí, o sigui, plugin... un plugin no seria un so, perquè un plugin pot ser amb tots els programes, són complements. Llavors, un plugin pot ser un so de piano, o pot ser un efecte en àudio, o en vídeo, o en qualsevol altra cosa. Llavors, en aquest cas, estaria millor parlar d'instruments virtuals.
Instruments virtuals, doncs, li direm així, que de fet, a fons, informàticament parlant, és una petita extensió que apliques en un altre programa, no?, per fer-lo una mica millor o afegir-li alguna cosa, no?
Sí, això seria un plugin, exacte. Uh-huh. Sí.
Clar, una orella ben educada, Arnau, pot distingir si el que sona és un piano real o un instrument virtual?
Depèn molt. Depèn de què s'estigui interpretant, de quin instrument virtual s'està fent servir. En general és molt difícil, a no ser que sigui una peça, doncs, una peça clàssica amb moltes dinàmiques i una orella molt entrenada que digui aquí em falta una mica de dinàmica, una mica d'humanitat.
Tu fa molt de temps que t'hi dediques. En aquest cas, els plugins, aquests instruments virtuals, han evolucionat molt?
Sí. Sí, ara es tira molt de llibreries, això de samples, de gent que ha gravat, empreses que han gravat instruments de veritat i tu els fas sonar. Abans era més amb instruments sintetitzats, com la majoria de teclats no tenen samples a dintre perquè ocupen molt, sinó que generen el so amb matemàtiques, per dir alguna cosa, amb processador.
I ara estava pensant, així com, per exemple, les xarxes socials són de grans empreses tecnològiques, no sé si també hi ha algú que hagi acaparat el mercat amb instruments virtuals.
Hi ha moltes empreses, però sí que n'hi ha un parell o tres que tenen... Hi ha una que es diu Native Instruments, que té molta part d'això, i en genera moltíssims d'instruments virtuals.
Deu ser costós també fer-ho, o...?
Sí. Primera, perquè necessites un bon instrument, un bon estudi, i segona, perquè has de gravar, o sigui, la gent que es dedica a samplejar pianos, i el piano és el més fàcil, ha de gravar cada tecla del piano amb diferents intensitats, tota la durada de la tecla, vull dir, són moltíssimes hores, i a més el piano ha d'estar pues, tractat, perquè sí, un piano normal, hi ha milers d'empreses que ho fan, tothom busca, pues, aquest piano és especial perquè té no sé què. Cada empresa busca les seves coses.
Estic pensant que també deu ser un ofici fer això.
No gairebé. Segurament.
No, o sigui, músics que fan l'origen dels plugins...
Sí, i de fet a vegades ja t'ho venen com ho ha gravat aquest músic, l'ha samplejat aquest músic o aquest enginyer de so. Bueno, vale.
Tens un tuit fixat al teu compte de Twitter on parles d'això? Això és un plugin fet per tu mateix.
Això és un plugin, exacte, és un plugin, però no un instrument virtual. Sinó que és un plugin que en aquest cas és un efecte, un delay, que et modifica el so que hi poses d'entrada, per dir alguna cosa.
O sigui, però l'origen d'això quin so és? És un piano també o no?
No, és aquest mateix so, però si sents que hi ha com unes repeticions,
sí,
és perquè aquest plugin hi està ficant aquests delays, aquests ecos, aquestes repeticions.
Val, es va repetint. Sí. Clar, jo ara estic pensant... Això ja és com difícil explicar-ho per la ràdio, no? Però de vegades vas a concerts que hi posen electrònica. De fet, ara bastant tothom, una mica ja no ens amaguem, no? És a dir, que hi ha bases i coses gravades que ja, encara que es vegin... O sigui, la mateixa Rosalia tenia allà un de joc i al costat tirant les bases.
Bé, ja no hi havia ni músics.
No hi havia ni músics. No? Vosaltres també, per exemple, de vegades, això, hi ha algú que grava alguna cosa en aquell moment, en el directe, i després amb un teclat queda allà amagatzemat i ho aneu llançant al llarg del concert, a vegades.
Hi ha diferents maneres de fer-ho. Una és aquesta, l'altra és que ja ho portes gravat, enregistrat de casa. I en el directe pues, dispares o la cançó, o la base, o aquell so en concret... Hi pot haver de tot.
Escolta, com funciona per això un plugin? Te l'has de baixar? N'hi ha de diferents segons el programa que facis per editar la música?
En general no depenen del programa, per això són plugins, perquè són afegits, sinó que sí, t'has de baixar un programa, depèn, a vegades són... Quan són samples, a vegades funcionen a través d'un altre programa que tu carregues els sons allà, o no, o tenen un programa propi. Cada empresa funciona una mica de la seva manera.
Clar, que tu parlàvem d'instruments virtuals, però l'altra opció seria un programa dins d'un altre programa, que seria, per exemple, l'Autotune. És un plugin, també, no?
L'Autotune és un plugin, però no és un instrument virtual.
Clar. Vull dir que és un afegit que et fa que et canviï el teu so base.
Correcte.
No? A través d'aquesta extensió, no?
Exacte. O sigui, tu tens el programa d'àudio que et permet enregistrar i poca cosa més, i llavors a través dels plugins hi poses els efectes que tu vulguis. En aquest cas, l'Autotune, pues, et posa un efecte que t'afina tota la veu.
Mm. Bé, t'hem presentat com a sonòleg.
Sí.
Això què vol dir?
Això vol dir que he fet... No és uòleg,
no,
exacte.
Això no vol dir... del so, ve del so.
Exacte, això vol dir que he fet sonologia, que una manera d'explicar-ho podria ser enginyer de so, per dir-ho d'alguna manera.
Mm, però va una mica més enllà, no, d'enginyer?
Bueno, perquè sí, o sigui, s'imparteix a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i per tant està molt relacionat amb la música. Has d'haver cursat el grau mig de música i a dintre continues fent música. Llavors t'ensenyen, pues, des d'enregistrar, fer directes, coses de tècnic de so, fins a una mica de programació, una mica d'acústica en general, una mica de tot.
Ara farem proves aquí dins de l'estudi, perquè estem, on diríem, a l'interior tens un teclat que ara ens presentaràs, i a l'exterior tindrem el piano de cua, i farem una mica aquesta comparativa. Però ara estava pensant, tu t'imagines en un futur, o sigui, músics que no siguin músics fent música?
En un futur i en un present.
Existeix això?
Actualment la majoria de música que es fa és de gent que, bueno, ja se'ls hi pot dir músics ara, perquè al final el que estan fent és generar música, però molts no tenen un estudi musical a darrere. Molts no serien músics com a tal, però ho han acabat sent, pues, perquè tenen un ordinador, saben escriure quatre notes, els hi sona bé, tenen bones idees, i al final avui en dia és el que es porta.
I allò que dèiem abans, tu detectes els discos que estan fets així?
Bueno, és que, clar, tots els discos que sonen electrònic estan fets així. No hi ha instruments reals en la majoria de casos. Això no vol dir que no ho hagin tocat, perquè tu pots tenir un so de baix electrònic, però potser t'és més ràpid tocar-ho amb un teclat que haver-ho d'escriure tu manualment a l'ordinador.
No sé si cada vegada seran més diferents el directe del disc, no? Però clar, hi ha gent que es porta les màquines en el concert.
És això, ara en els directes la gent va a una sola persona i disparen la cançó de dalt a baix, de manera que acaba sent exactament igual.
Clar, bé, al fons la gent vol l'experiència que soni bé el grup que li agrada, no?
Exacte.
Fem una mica una prova. Aquí, aquest teclat què és, aquest que tens tu?
Sí, mira, he portat un teclat petitó, simplement per poder veure, pues, que aquest teclat no té cap so, no té res, de fet no pesa res, és un teclat MIDI, que l'únic que fa és donar informació a l'ordinador de quina nota estic pulsant en cada moment i amb quina força l'estic pulsant. Llavors, a través de l'ordinador, hi tinc carregat un plugin, en aquest cas, un instrument virtual.
I tens algun programa de so concret? Quin seria? O...
El programa de so és igual, en aquest cas estic fent servir l'Ableton Live, però Va. Podria ser qualsevol. I llavors, el plugin que hi he carregat és una llibreria que funciona a través del Kontakt, que el plugin es diu... de Gonde.
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 Què vol dir Gonde?
Grandeur, deu ser el gros.
Ah, vale.
Gran. Sí, no sé parlar francès.
D'acord, jo tampoc.
Bé. I bé, tocant aquest teclat, doncs emeto els sons que hi ha en aquest cas. Aquest cas és un piano de cua. Amb aquest tecladet no tinc jo molta dinàmica per fer, de manera que no ho puc fer sonar extremadament real, però sí que sona molt bé. Però aquí puc carregar-hi el so que jo vulgui.
I llavors això, com li has dit l'opció piano de cua?
Exacte, o sigui, aquí, per exemple, això és un plugin que et carrega diferents llibreries, diferents instruments samplejats. Va. En aquest cas n'hi he carregat un, que és un piano de cua, però, per exemple, anant amb pianos només, hi puc carregar...
És a dir, en el plugin li dius que soni com un piano de cua aquest teclat, i llavors
soni...
el teclat sona com un piano de
que
cua.
Que un piano de cua, exacte.
Val.
Llavors, ara, per exemple... Això és un piano de paret. La diferència, evidentment, és poca, però si la gent que hi entenc una mica veurà que
sí. No hi ha tanta
que...
reverberació, no?
Sona diferent, sí. Ai, no, perdona, aquest és piano de cua, però és antic. Perdó.
Ah, veus, però piano... l'altre l'he trobat més brillant, no?
Sí, exacte, i el de paret, te'l poso ara en un moment,
a veure.
Que potser es notarà més la diferència.
Ara té l'ordinador a la dreta i el teclat a l'esquerra.
Aquest sí que sona més a paret, eh?
Sí.
És que jo no ho sento perquè no porto els cascos, de manera que
no, jo sí
no ho sentia
sento,
abans.
Sí.
Vale. I clar, això només són pianos. Llavors aquí li puc dir, vull trompetes, vull cordes, vull una orquestra sencera, vull un baix, vull una bateria.
Clar, i això em fa pensar que, clar, toqueu trompetes amb un teclat.
Sí, sí, de fet això... O sigui, ja es feia amb l'invenció dels sintetitzadors, ja es buscaven sons que sonessin a trompeta, el que passa és que sonaven a cinte.
Clar, i això em fa pensar, Arnau, que cada vegada és més important els teclistes, perquè en electrònica, perquè clar, si estan tocant tots els instruments a través d'un teclat per als plugins...
Sí, jo crec que cada vegada és més important saber tocar molt bàsicament un teclat per fer-ho les coses a casa, per dir alguna cosa, però per directes, és que no et cal ni saber-lo tocar bé el teclat, perquè hi ha plugins que tu toques una nota i ja et fan acords o ja et fa que una orquestra soni bé o... Avui en dia simplement va bé perquè és més ràpid tocar el teclat que escriure-ho, però ho pots fer tot, sense el teclat.
Fem una cosa, clar, sí. Ho pots fer tot sense el teclat, també.
Sí.
Comença a tocar el que tocaràs a fora amb el plugin de piano.
Sí, hi ha tinc un problema, que és que el teclat aquest que estic fent servir aquí té molt poques octaves.
Clar, és que és molt, clar, és molt petit.
I llavors el que he de tocar fora...
Només 4 segons, perquè després farem la comparativa. Farem silenci ara?
Em falten tecles, eh? Tindré un problema.
Veus?
No puc fer-ho, em sap greu.
És el que volia que passés. Perquè el piano no s'ha de perdre mai. Molts plugins i moltes coses, però necessitem un piano. Va, doncs, escolta, Arnau, fem una pausa i mentre estem fent aquesta pausa de publicitat, anem cap a fora i en allà, doncs, farem aquesta... Contrastarem, perquè hi ha un piano de cua del Concurs Internacional Maria Canals i aquell sí que té un munt de tecles.
Pop-up, tendències i influències amb Mariola Dinarès.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïns.
3.000 visualitzacions a punt d'arribar al milió. Forma part del disc Fills de les Estrelles del 2018. És, diríem, una de les bones, eh?
Bueno, si més no, una de les més escoltades, segur.
Escolta, què ens tocaràs? Perquè ara ja estàs en moda teclista-pianista,
sí,
eh?
Sí, tocaré El cor de l'home és una mar, que és una cançó d'Obeses, del musical que vam fer de Verdaguer, Ombres i Maduixes.
Ah, Verdaguer, Ombres i Maduixes, boníssim. Una òpera rock, no?, una mica?
Una òpera rock, sí.
Basada en textos de Jacint Verdaguer, música d'Obeses, i aquí t'has posat 4 punts, veig.
Sí, m'he posat una xuleta per si les mosques.
Doncs escolta, fem una cosa. Quan vulguis, comences a tocar.
Vale, doncs ara mateix.
Ens has de dir alguna cosa? Ens has de dir alguna cosa d'aquest piano?
D'aquest piano que està al sol. Però
I què vol dir? Què vol dir això?
No, res. Bueno, amb els canvis de temperatura els instruments a vegades no els acaba d'agradar, però no passa absolutament res.
No passa res, no?
No passa res.
Doncs bé, i de fet, si voleu, mira, no és per posar-te pressió, Arnau, però estem en directe a Instagram Live, @popupcatradio. Si voleu veure, ho dic, no? Mira els teus companys, si et poden controlar a veure com ho fas.
Exacte.
I per tant, ara en directe, ara mateix, a través de l'Instagram del Pop-up, podré veure com toca l'Arnau aquesta meravellosa peça.
L'única cosa que tinc a afegir és que el dia 29 d'abril, si algú ens vol veure en directe amb Obeses, estem tocant a Argentona.
Això després. Tota la intensitat.
Va,
després explicarem què passa amb Obeses i si també estàveu en aquest temps indefinit com Manel.
Vale, perfecte.
Com vulguis, endavant.
Som-hi, doncs. Thank you.
Arnau Bordó, teclista d'Obeses, és sonòleg, és teclista. Què, com estàs?
Ah, m'ho he passat rebolint, tocant aquí amb una pressió, tots aquí tan a la vora. A vegades és pitjor això que tocar davant de 1.000 persones una mica més lluny, eh?
Clar, és que vosaltres amb Obeses heu tocat molt. I escolta, clar, això és Lo cor de l'home és una mar de l'àlbum d'Obeses del 2017, Verdaguer, Ombres i Maduixes. Clar, deies això, no?, que Obeses torna als escenaris després d'una petita aturada d'uns 6 mesos.
Sí, de fet, una aturada una mica involuntària. Havíem de fer concerts fins al desembre, però... Bueno, aquests refredats que està agafant tothom, sí. L'Arnau Tordera, el cantant, va agafar alguna cosa que li va afectar la veu durant uns mesos. Jo, de fet, també, però en el meu cas era una mica més igual si no cantava, perquè només faig coros. Però en el seu cas vam haver de suspendre alguns concerts. I bé, llavors ja fins, com que l'hivern també és una època molt més difícil, doncs tornem a engegar ara a l'abril.
El 29 d'abril, Argentona, esteu presentant el seu nou disc, el sisè, L'Ai al Corp. Què ens pots dir d'aquest disc?
Estem fent aquesta gira en què els concerts, a mesura que anem fent concerts, la idea és anar presentant temes nous. De moment encara no hem tret cap tema nou. De manera que la gent bé, encara no...
Home, per aquest Argentona, concert... alguna cosa tocareu nova, no?
Aquest concert està una mica justot, eh? La idea és...
Però fes-nos un petit spoiler, que hi haurà alguna cosa que ens sorprendrà molt, a l'Ai al Cor.
És que al final totes les cançons nostres sorprenen una
mica,
no? Perquè
home, és que
no tenim un...
Una cosa, mira, ara que estem aquí en família, clar, jo ara quan escolto Botifarra amb seques, és políticament correcta aquesta cançó? Ara us costa tocar-la, jo crec.
No, la toquem igualment, eh? Políticament correcte, bueno,
tot.
Però és que s'ha d'entendre també l'ironia, no? Una mica la sàtira també.
Clar, però aquest disc del Botifarra amb seques, que la portada ja eren dues tetes, un membre allà viril.
No, això era el primer disc.
El primer disc d'una forja, eh?
Sí, això venia d'una cançó que és l'àrea de l'Hermafrodite. Hi havia aquest no, penis.
Tot això t'ho dic perquè encara anireu més a tope.
És que no es pot anar més a tope, jo crec.
Tu que et saps les cançons del nou disc,
Sí.
I una sardana. Mira, és com els de els tiets, vosaltres ja en vau fer una.
Una sardana nosaltres ja la vam fer, i no només això. Vam fer un concert que el tenim també enregistrat en forma de disc i al YouTube, que érem coble i interpretàvem diferents sardanes.
Tira viva els tiets, que s'estan fent virals amb la seva sardana.
Bueno, sí. No tinc res a dir-los.
No digues, vam ser primer nosaltres.
Exacte, primer nosaltres. No.
Molt bé, Obeses. Escolta, moltes gràcies, moltes ganes de tornar-vos a sentir en concert. Records també a l'Arnau, l'altre Arnau. Arnau Bordó, sonòleg teclista d'Obeses. I gràcies, doncs, per jugar amb nosaltres avui, que és el dia del piano al carrer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Va, fem la consulta de dos quarts, que avui saps què estem preguntant. Has après a tocar un instrument amb un tutorial o una aplicació?
En el meu cas, no, amb un professor.
Amb un professor. Però algun altre instrument has provat una mica mirant tutorials o tal?
No, i tot el que he après és amb professor i m'agradaria saber tocar algun altre instrument una mica, i llavors ara mateix potser sí que tiraria de tutorials, de gent que en sàpiga.
Jo ho vaig intentar i no me'n vaig sortir,
no?
Vaig passar uns nervis aquí.
Que vas, que... al piano?
Vaig intentar fer l'Alalant i va sortir malament.
Sí, va sortir malament. Vols
malament.
Provar?
No, ja no me'n recordo res. Va, Marisa, vine, que t'ho faig la pregunta de la consulta dels quals. Marisa Gil, has après a tocar un instrument amb un tutorial?
I amb tutorial i sense tutorial, com no sigui, no sé, xulet.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta, i en directe també podeu respondre, que estem ara en directe a l'Instagram. Va, ara us ho preguntem a vosaltres. Has après a tocar un instrument amb un tutorial o una aplicació? Va, fem una pausa i us escoltem i parlem del videojoc del Super 3.
Pop-up, tendències i influències amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Has après a tocar un instrument a través d'un tutorial en línia o una aplicació?
93-201-7474.
Doncs bé, ens agradaríeu que ens truquéssiu al 93-201-7474 i ens diguéssiu, per exemple, creadors de continguts que seguiu, tutorials que heu vist, o fins i tot per posar en valor algun mestre de música, algun professor o professora que hàgiu tingut i que us hagi marcat i que per això doncs hàgiu après a tocar el piano. Hi ha un munt de gent, per exemple, que segueix, diríem, les classes d'Altozano a YouTube, per exemple, és un clàssic explicar doncs com es fa la música, però també d'altres. Mira, l'Oriol López Calle, que en algunes edicions del Maria Canals ha estat aquí amb nosaltres al Pop-Up, doncs el que fa és vendre a través d'internet partitures d'èxits actuals, de hits, perquè la gent els pugui aprendre a tocar el piano. Hi ha un munt de gent, doncs, que aprèn a tocar el piano amb èxits d'ara. Però tu has après a tocar un instrument a través d'un tutorial en línia o una aplicació? Jo ho vaig intentar i no me'n vaig sortir. Sílvia Creus, hola.
Hola, Mariola.
A Facebook tothom diu que no.
A Facebook tothom diu que no, els comentaris ens diuen que no, que els agradaria tocar algun dia un instrument, però que no tenen temps, o que no tenen paciència, o que els agrada la música, però tocar-la no és el seu fort. Que n'hagin après a través d'un tutorial en línia o una aplicació, només el 7% diu que sí a Twitter i a Instagram el 6%. O sigui, però no ens han compartit cap d'aquestes aplicacions ni mestres tutorials.
Bé, avui he de dir això, estem celebrant l'inici d'això del concurs internacional Maria Canals i avui el piano, doncs, és el protagonista i el Jordi crec que ens vol fer alguna apreciació. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu has après a tocar un instrument a través d'un tutorial o ens vols recomanar algú que a les xarxes ensenyi o què ens vols dir?
Jo va ser bastant diferent, va ser a través d'un joc de la Play.
Oh,
va ser a través d'un joc que es diu Rocksmith.
A través d'aquest joc, ostres.
Podies connectar amb un cable USB que connecta amb un jack directament la teva guitarra o el baix a la consola.
Que bo! O sigui,
llavors podies aprendre a jugar directament amb la guitarra real, no una guitarra de plàstic com el Guitar Hero.
Però aleshores és una mica a través dels colors, diríem, més que notes, no?
No, a través de notes.
A través de notes. Oh, que bo.
Sí. I tenies nivell, i anaves a poc a poc, començaves potser amb una cançó senzilla fent de segona guitarra dels Beatles, un Let It Be, per exemple, i acabaves tocant molt bons temes.
Que bo, gràcies, Jordi, per compartir-ho, perquè és veritat que tot està evolucionant tant que es pot aprendre de moltes maneres diferents. Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Va, anem a veure de què parla la xarxa, la polèmica dels ajuts dins l'Assemblea de Madrid acapara el trending topic.
Doncs sí, número 1 i número 2, al capdamunt, els noms de Mònica García, portaveu de Mas Madrid, i el del vicepresident regional Enrique Osorio, del PP. Primer, s'ha sabut que aquest, Enrique Osorio, cobra un ajut tèrmic per calefacció de 192 euros que dona el govern de l'Estat a famílies nombroses, entre altres col·lectius vulnerables. Després que ell en demanés la dimissió i el renyés al Parlament, s'ha fet públic que també cobra aquest ajut, que és automàtic si tens el bo social elèctric, que aquest sí que es concedeix a les famílies nombroses, però s'ha de demanar. O sigui, hi ha molta confusió, cadascú diu el que li convé o li ataca el que li convé, però la cosa és aquesta. Aquest bo tèrmic és automàtic, però l'altre, del qual penja, l'has d'haver demanat. Total, que Twitter ho critica i debat quina de les explicacions que ha donat cadascú és més vergonyosa i qui ho pot pagar més a les urnes.
Doncs mira, està bé que ho expliquis perquè vas veient rum-rum a través de les xarxes i no acabes de saber d'on penja tot això. Bé, Softcatalà presenta un nou servei de transcripció d'àudio i vídeo en català.
Sí, aquesta organització sense ànim de lucre que treballa per fomentar l'ús del català al món de les tecnologies ha presentat un servei que transforma enregistraments, apunts o podcast en text i crea els subtítols d'un audiovisual. Per fer-ho, utilitza models de transcripció lliures d'intel·ligència artificial d'OpenAI, anomenats Whisper. És gratuït i és tan fàcil com anar a la pàgina softcatalà.org/transcripció, pujar el fitxer i rebreu un correu amb l'enllaç a la transcripció. En aquesta pàgina també trobareu més informació sobre com funciona aquest servei, quina mena d'arxius es poden enviar i com s'ha de fer, quan triga i tot el que us interessi.
Doncs aplaudim això. I una altra iniciativa, en aquest cas, al voltant dels videojocs i el català.
És un projecte de Cimer Valenciana, la jugadora de videojocs que ens va acollir fa poc el seu setup. Sí, la Cimer Valenciana ha creat una agenda col·laborativa autogestionada feta per voluntaris i d'iniciativa privada que recull informació i localització de fires i esdeveniments de videojocs o iniciatives de creadors i gamers, tot dins els territoris de parla catalana. La idea és que aquesta agenda col·laborativa creixi i es completi gràcies a la comunitat del món dels videojocs. Podeu trobar l'enllaç per informar-vos o per aportar informació al compte de Cimer Valenciana. És un enllaç una mica llarg per dir per antena, però us el podem compartir per Twitter.
Bé, doncs això, us estem fent convocatòria perquè avui que és el dia del piano, el protagonista és el piano, volem saber quins recursos feu servir a les xarxes, doncs, per poder tocar instruments, perquè sembla que som autodidactes, i la veritat, doncs, és això, que podeu dir-nos-ho al 93-201-7474, línies obertes des d'ara i fins les dues, perquè ens dieu quins són els vostres recursos, els vostres creadors o creadores que us agrada que toquen el piano, o bé, per exemple, hi ha gent que fa un munt de versions. Ara us presentem una novetat.
En el fons del bar te tires un destabac, vos mirau de dalt a baix, de rius, de dius bye bye, i mirant en el mirall jo davall lluny del bany, fas que si m'escap és ara o mai.
Ara o mai és el segon senzill avançament del nou disc dels mallorquins OR. Focs Artificials és un àlbum en què el grup fa una volta al seu estil i ens convida a fer un viatge en el temps, començant als anys 70, passant pels 80 i 90, per acabar a l'actualitat. Bé, dèiem això, que la tecnologia avança, i avui hem fet aquesta comparativa aquí al pop-up sobre les diferències entre un plugin de piano i tocar el piano. Ho hem fet amb l'Arnau Bordó, que és el teclista del grup Obeses, que tornen als escenaris d'Argentona d'aquí a pocs dies. I bé, evoluciona tot molt, perquè, de fet, si ja quan es va presentar, diríem, el nou Super 3, van destacar una cosa, un programa, sobretot, a mi, que em té el cor robat, en què destacava aquesta cançó.
Que ja està decidit, no cal que miris enrere, que tot el que ens espera ho tenim a tocar. No perdis...
Una cançó on es van fer un munt de TikToks amb coreografia, els Beta, és un programa que es fa al Super 3, Beta Univers Màgic. Ara és el primer videojoc de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fet amb Gest Music. La Laia Cervera és el cap de Departament d'Infantils de TV3. Hola, Laia, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, Laia, explica'ns una mica com neix el projecte i com s'hi ha arribat. Nosaltres el dimarts ja parlàvem, doncs, que és un joc immersiu, però quin va ser l'origen de tot plegat?
Doncs mira, l'origen de tot plegat és que nosaltres volíem tenir una ficció, però que estigués molt lligada a la realitat de les nenes i nens d'aquesta edat, no? De l'X3, que és a partir dels 8-9 anys. I creiem que aleshores aquesta ficció havia de tenir uns personatges, doncs, que fossin creïbles, que fossin realistes, que tinguessin aficions reals. Doncs tenim una noia que li agraden els videojocs, amb un noi que li agraden la ciència, una mica variat. I alhora creiem que havien de ser, doncs, uns joves que s'expressessin a les xarxes i que alhora, doncs, juguessin, doncs, per exemple, a Roblox, com ho fan també molts nens i nenes.
Clar, perquè l'altre dia amb el Roc Massaguer remarcàvem, no?, que Roblox és una plataforma, però no és dels nens més petits infantils, sinó que és ja a partir dels 8 anys, que és el públic el que va al beta, no?
Sí, exacte. Nosaltres a la Super 3 tenim dues franges diferenciades, que unes pels nens més petitons, la S3, que evidentment té un altre tipus de continguts, com podrien ser el Pitó o el Mic, i després a l'X3, que ja és pels més grans. Aquí sí que hi ha molt de... Ja no només que hi hagi diferents vies de difusió, com puguin ser els videojocs o les xarxes socials, sinó que també hi ha un llenguatge totalment diferent, una comunicació molt més horitzontal. I creiem que aquí tenia gràcia, no?, tenir aquesta ficció, però que imbrinca molt directament amb la realitat, perquè el nen que està mirant, doncs, la ficció des de casa veurà, doncs, que la CAI s'ha inventat un videojoc i resulta que aquest videojoc és real i pot jugar ell.
Que xulo.
I creiem que té molta màgia.
És allò del dins i el fora, eh? Jo crec que és un dels programes més transmèdia que s'estan fent ara, no? Perquè té també un podcast, el Beta Podcast, o sigui, té una mica de tot. Escolta, suposo que és molt important, Laia, que s'hagi fet que sigui un producte propi de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Ja des de la seva creació.
Sí, totalment, perquè nosaltres creiem que hem de ser presents a tots aquells llocs, que dèiem, no?, les xarxes, el TikTok, el Roblox, on els nanos hi són, però hem d'oferir un contingut de qualitat, editorialment conceptualitzat, doncs, amb tota la coherència, doncs, que acostuma a caracteritzar, doncs, el contingut del Super 3, perquè creiem això, que és important que en aquests espais on ells hi són, i això no ho podrem evitar, ni tampoc ho hem d'evitar, evidentment, però que com a mínim hi trobin un contingut de qualitat i que puguem estar tranquils. Si
com ens l'hem d'imaginar visualment? En què consisteix el joc? Què hem de fer els jugadors?
Doncs mira, la gràcia, una de les particularitats d'aquest joc de Roblox, té una estètica molt Roblox, no sé si bueno, suposo que sí que coneixeu, és una estètica molt marcada i això, però potser la característica principal en aquest cas és que està molt basat en la tradició, la cultura i la llengua catalana. És que per nosaltres era molt important fer aquest pas en el metavers, que potser no trobem excessius referents ni en el metavers ni en Roblox de la nostra cultura, i creiem sí. que aquest pas és imprescindible, doncs, per fer això, no? I trobem doncs, elements arquitectònics que ens fan referència a Gaudí, trobem unes criaturetes que ja les veiem a la ficció, que tenen aquest punt de màgia, no? La ficció deien que era molt realista, però hi ha un punt de màgia, que eren aquestes criaturetes que estan basades en la mitologia catalana, i recuperem doncs, personatges mitològics un pèl oblidats de la nostra tradició. Hi ha aquesta barreja entre modernitat i universalitat, però alhora doncs això, tradició i cultura catalana.
Ai, em fa gràcia els noms, eh? Fumera, Marfantos, Patusca, Víbria... M'estic imaginant les reunions que feu, eh? Per trobar els noms. Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí.
Clar, perquè sí. penses, no, que no quedin ridículs, sinó que quedin com de la manera que parlen, no? També, o sigui, m'estic imaginant això, no?
Sí, sí. I sense perdre de vista això que us deia, no? De que també el nostre objectiu, no ens oblidem com a televisió pública, doncs és això, el fet de poder portar la nostra cultura i la nostra llengua en àmbits on habitualment potser no la trobem.
Clar, perquè la gent pensa, Roblox, vaig a l'univers aquest, vaig al metavers, i ja directament, doncs ja el clic ja és, ho faig en anglès o en castellà. No, també es pot fer en català.
Exacte.
Laia, també hi ha com una mena d'univers en què es podran jugar en grups de 4, no?, per aconseguir la victòria, és a dir, que també hi ha aquest punt col·laboratiu, no?
Sí, de fet, mira, nosaltres l'estrena grossa la fem aquest diumenge dintre del context del Mobile World Congress, el Family Day, que és el dia sí. més de famílies i de joves, i precisament l'encetem això, amb una game party, doncs, encapçalada per als 4 aretes, per fer una game party, això, doncs, popular, on tothom pugui participar i jugar aquesta primera partida comuna, com si diguéssim.
Home, podríem dir que clar, els 4 components de Beta fan la primera experiència a Catalunya d'una ficció infantil que traspassa la pantalla i s'endinsa en el món immersiu i virtual de Roblox. Doncs podeu apuntar això aquest diumenge al Teatre Lliure de Montjuïc a Barcelona, amb la Mobile World Capital, doncs amb aquests dies, els Family Days. De fet, és important, no?, que les famílies sàpiguen què és Roblox, que les famílies sàpiguen a què estan jugant els seus fills. Laia, suposo que això és una cosa que també tu has de ser molt intensa en aquest aspecte, no?
Sí, perquè és el que dèiem. Donar l'esquena a una realitat no és positiu, perquè igualment ens hi posem com ens hi posem i aniran a parar. I aleshores el que hem de fer, que això ja ho hem fet nosaltres, per exemple, la nostra proposta de videojoc, és mirar que sigui el màxim segur possible i el màxim pedagògic possible, sense treure l'entreteniment, sobretot, que això també és molt important, perquè si no som atractius, no ens comprarà ningú, eh? Uh-huh. Comprarà en el sentit de que no els hi agradarà el producte. Per exemple, nosaltres en el cas de Roblox tenim capades algunes de les funcions per assegurar que aquest context és absolutament segur i que no tenim cap intrusió no desitjada de cap tipus.
Clar, és important això, eh? Saber que està tot ja certificat i que és un entorn segur. Portem ja 5 mesos d'aquesta nova etapa. Mira, dèiem com el company que ha passat moltes vegades pel Bobable, Àlex Hinojo, deia, ara que ja fa uns mesos puc confirmar que el nou Super 3 ha canviat l'ecosistema de continguts de la canalla a casa. Abans l'aplicació de TV3 era l'opció residual, ara és el primer que trien a la tele. O sigui, això ja diu molt, no?, del que està passant a les cases, i el programa Random anirà a Taipei, seleccionat als Input, un dels aparadors de l'audiovisual més importants del món. Quin balanç en fas tu, Laia, així, per acabar?
A veure, acabem d'arrencar, i com qualsevol projecte, necessitem temps. Això no paro de repetir-ho. Jo sempre dic la família del Super 3, que va acabar omplint estadis olímpics, es va passar un any i mig amb zeros d'audiència. Dit això, dit aquest preàmbul, estranyament està funcionant tot molt bé. A nivell d'audiències tan digital, que s'ha multiplicat un 80%, com lineal, en què, per exemple, amb la modalitat de tarda, que és el nostre prime time, perquè són els nens que tenen els col·les, som primers en quant a televisions infantils entre l'audiència de 4 a 12, i tenim grans xifres, doncs això, amb Beta, amb Random, amb Titó, que és tot un fenomen, no?, que no n'hem parlat, però déu-n'hi-do, el sí. fenomen Titó. Grans clàssics com el Mic, la Mà de Contes, tot està funcionant molt i molt bé, els animes. L'altre dia va sortir el tema, la notícia, de que la Federació Catalana de Voler ha comunicat que arran doncs, de l'efecte Haikyuu, que és un dels animes que hem estat que hem portat amb l'arrencada del nou Super 3, doncs em sembla que s'ha multiplicat, ara no recordo la xifra exacta, però que hi ha un...
Per tant, perfecte.
Uns 200 equips nous de voler de tot Catalunya arran d'aquest fenomen. Doncs una mica l'objectiu és aquest, no només és fer contingut audiovisual, sinó impactar socialment. I que jo sempre dic, no?, que quan les nenes i nens treguin el ninotet per jugar...
Genial.
Que aquest ninotet parli en català, no?
Genial. Laia Cervera, moltes gràcies, cap del Departament d'Infantils de TV3. Marxem, tornem demà amb el grup de WhatsApp.
Vera us ha ofert el pop-up de Catalunya Ràdio.